dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 10 de març. Comença un dia més. L'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, COPCAM, presentava la setmana passada el balanç dels seus 3 primers anys de vida treballant al territori. Al llarg d'aquests 3 anys ha ajudat a crear 31 noves cooperatives a la inserció laboral de 118 persones i, en definitiva, la creació d'una xarxa de cooperatives i d'economia social al Camp de Tarragona. Avui, a l'entrevista del dia, parlarem d'aquests 3 anys de vida de l'Ateneu COPCAM i d'economia social i solidària amb el tècnic de l'Ateneu COPCAM, Tais Bastida. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i també repassarem a la recta final del programa les propostes culturals que ens deixa aquest dimarts. Dimarts 10 de març, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En titular hi llegim avui: les ventes bajen per el coronavirus en Tarragona. Pimec, Cambra de Comerç i Transportistes alerten de la paràlisi de l'economia. També ens destaca el desplomet de l'IBEX i a Madrid se deja sin clase a 1,5 milions d'alumnes a cerrar col·legios i universitats. En l'àmbit esportiu, el Barça Nápoles del día 18 se jugará a puerta cerrada y se anulan numerosos eventos. Es la portada avui al Diari de Tarragona, que també es fa ressò que alumnes de l'Institut Baix Camp reviuen la llotja de Reus. Una trentena d'estudiants ho fan en un joc de rol i veiem en fotografia de portada la imatge dels alumnes que van representar les operacions de compra-venda. Seguim amb el Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimarts, dia 10 de març. El nombre de contagis a l'estat per coronavirus es dobla en 24 hores. Itàlia decreta a partir d'avui les restriccions de moviments a tot el país. A l'estat espanyol ja són més de 1.200 els casos confirmats i es comencen a aplicar mesures. En portada també avui destacat, Reus celebra l'acte institucional del Dia de la Dona. L'artista Laura Requesens va fer la lectura del manifest al Saló de Plens de l'Ajuntament i en fotografia de portada veiem a regidores del govern local amb representants del teixit associatiu de Reus al final de l'acte i al Saló de Plens. Com cada dia, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que ens diuen en portada que Generalitat i Port de Tarragona estudien mantenir una seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona al moll de Costa més enllà del 2022. Al Tarragona Digital, el coronavirus arriba a l'Església. Algunes parròquies de Tarragona prenen mesures urgents. La proposta coincideix amb la Quaresma i la Setmana Santa, una de les èpoques de l'any litúrgic amb més activitats parroquials. I a l'Infocamp també ens destaca la notícia que trobàvem al Tarragona 21. Generalitat i Port de Tarragona estudiaran mantenir una seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona al moll de Costa més enllà del 2022. El museu perd la meitat dels visitants arran del canvi d'ubicació per les obres a l'edifici de la plaça del Rei. Seguim amb més portades. El punt avui, el titular és Increscendo. Els experts alerten d'un augment exponencial de contagis per coronavirus les pròximes setmanes. 3 morts, 2 ahir, i 101 contagiats és l'últim balanç del virus a Catalunya. El pànic provoca la caiguda de les borses arreu del món i a Itàlia el govern amplia les mesures d'aïllament a tot el país. En fotografia de portada veiem la imatge d'un dels controls a l'estació de Milà de ciutadans que volen abandonar la zona de confinament de la Llombardia. A La Vanguardia, Itàlia tanca fronteres i Madrid envia els estudiants a casa. El Covid-19 es dispara a Espanya amb 29 morts i més de 1.000 contagis. El govern italià confina tot el país després de comptabilitzar mig miler de morts. A El Periódico, Madrid tanca pel virus escoles i universitats. El govern ultima un pla econòmic i insta al teletreball en les zones més afectades. El diari Ara, en aquest cas, ens destaca que Madrid també tanca les escoles. La Comunitat de Madrid i la ciutat de Vitòria anuncien la clausura de les aules i a la capital de l'Estat se suspenen totes les intervencions quirúrgiques no urgent. En portada també destacat el diari Ara, Bosch dimiteix, el conseller d'Exteriors plega per la seva gestió del cas assetjament sexual del seu cap de gabinet, Carles Garcias, no va activar el protocol que va marcar la Generalitat, que des del 2015 s'havia posat en marxa 24 cops sense transcendir. A El País, Madrid y Vitoria cierran las aulas ante el avance sin control del virus. 1,5 millones de alumnos de infantil a la universidad estarán 15 días sin clases. Sanidad rectifica sobre la suspensión de las actividades escolares y las autoridades recomiendan el teletrabajo y evitar reuniones y viajes. A la portada de la ABC, la amenaza, el virus, el enemigo, el pánico. A Sanidad reconoce focos incontrolados y Madrid cierra colegios, guarderías y universidades de la comunidad. El gobierno recomienda a las empresas el teletrabajo y evitar reuniones presenciales en Madrid, Vitoria y La Bastida. Sánchez anuncia un plan de choque económico sin concretar medidas tras el peor desplome bursátil desde el Brexit. Y a la razón, parálisis por coronavirus, Madrid cierra guarderías, colegios y universidades durante 15 días y cancela operaciones no urgentes.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. El coronavirus que també fa perillar totes les competicions esportives, per exemple, el Barça-Nàpols, que es podria jugar a porta tancada el proper dimecres 18 de març a Mundo Deportivo, a puerta cerrada, propuesta de la Generalitat. El Barça-Nàpols de la setmana pròxima podria disputar-se sin público en la grada i se decidirà hoy en una cumbre entre el club, el Departamento de Salut i la Secretaria General de l'Esport. El diari Esport, que parla d'alerta coronavirus, el Barça i la Generalitat se reuniran hoy para concretar la más que posible celebración del duelo de Champions ante el Nápoles a puerta cerrada. Y Italia decide cerrar totalmente sus fronteras, pero por ahora no peligra el desplazamiento del equipo de Gattuso hacia Barcelona. Al diari Marca, que diu el coronavirus revienta el deporte mundial, y al diari AS, jaque a la Liga, el fútbol estudia jugar a puerta cerrada desde la próxima jornada. Tebas decidirá en función de los informes de sanidad. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 10 de març. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem d'economia social i de cooperativisme amb el tècnic de l'Ateneu Copcamp, Tais Bastida.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Olot. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Constantí Ràdio,
97.9 FM. 20 anys amb tu.
L'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, COPCAM, presentava la setmana passada el balanç dels seus 3 primers anys de vida treballant al territori. Al llarg d'aquests anys ha ajudat a crear 31 noves cooperatives, a la inserció laboral de 118 persones i, en definitiva, a la creació d'una xarxa de cooperatives i d'economia social al Camp de Tarragona. Volem parlar avui d'aquests 3 anys de l'Ateneu COPCAM i de cooperativisme al Camp de Tarragona, i tenim en línia telefònica el tècnic de COPCAM, Tais Bastida. Aquí saludem. Tais Bastida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos, Tais. Com dèiem, 3 anys de vida de l'Ateneu COPCAM. D'entrada, i per començar l'entrevista, m'agradaria parlar de què hem d'entendre per economia social i solidària i per cooperativisme.
Doncs mira, legalment l'economia social es refereix a les diferents fórmules jurídiques, com poden ser la cooperativa, la fundació, les associacions, empreses d'inserció laboral, bàsicament, però per altra banda també l'economia social i solidària és un concepte així com més ampli, que no se centra tant potser en la fórmula jurídica, i que parla més de ficar els interessos de les persones al centre de l'economia, no? O sigui, no ens fixem tant en el capital que pugui tindre una empresa o de qui és aquest capital, que al final és qui mana en una empresa convencional, sinó en les necessitats dels seus treballadors, del seu entorn, tant natural com social, del retorn que té una activitat econòmica en aquest entorn, no? Bé, això seria l'economia social i solidària, que s'acaba doncs concretant. Lo normal és que acabi tenint una correlació amb una d'aquestes fórmules jurídiques, perquè són les que legalment garanteixen un funcionament democràtic, horitzontal, etc.
Dèiem que en aquests 3 anys de l'Ateneu COPCAM, doncs, més enllà, i destacàveu en aquesta roda de premsa, més enllà d'aquest objectiu pel qual van néixer aquests Ateneus Cooperatius a Catalunya i per generar aquests projectes d'ocupació mitjançant la creació de cooperatives, treballàveu sobretot per aplicar aquests valors cooperatius en totes les dimensions i per començar a construir una alternativa econòmica sobre aquests paràmetres al nostre territori. En un món com l'actual, Tais, quin paper tenen les cooperatives i el cooperativisme?
Bé, en primer lloc estem parlant d'engegar projectes econòmics, no? Estem parlant de projectes d'autoocupació en la majoria dels casos, no? En un moment en el que, bueno, en el que tampoc no hi ha, diguéssim, on en lloc et garanteixen un lloc de feina, no? Per tant, estem parlant de projectes d'emprenedoria social, val? O sigui, aquí el més important, no, en l'economia social i en aquest cas en el cooperativisme, és que no fem les coses sols, no, en funció de les nostres capacitats o de les nostres grans capacitats, sinó que ho fem col·lectivament i ens aprofitem de les capacitats de tothom i, evidentment, doncs, els èxits i els fracassos doncs, també són compartits i això fa que els projectes siguin més sòlids, no? Això és, diguéssim, en primer lloc, no? En el que diguéssim que intentem, doncs, en què es basen les formacions que fem des de COPCAM, no?
Parlàveu d'aquestes dades, d'aquestes dades d'aquests 3 anys de vida de l'Ateneu Cooperatiu COPCAM, 31 noves cooperatives al territori, 118 llocs de treball directes, més enllà del que són purament aquests números, com hem d'interpretar aquestes xifres, Tais?
Sí, bueno, en primer lloc és, no, hi ha una evolució creixent, no? Hi ha una gràfica, no, on amb una línia ascendent, no?, del número de cooperatives, com de nous llocs de feina, i també de projectes acompanyats, no?, que potser encara no han acabat concretant-se, no?, en un projecte econòmic, però que potser que puguin fer més endavant, o que simplement acabin esdevenint associacions amb activitat econòmica, no? Per tant, sí que hi ha cada cop un major interès, no?, o cada cop més es concreten projectes d'aquest tipus, però sí que és veritat, no?, com deies abans, que el que intentem és que aquestes noves activitats econòmiques, doncs, estiguin impregnats dels valors cooperatius, no?, que els valors cooperatius són, el cooperativisme és un moviment internacional, no?, de més d'un segle d'existència, és un moviment global, no?, que comparteixen aquest tipus de tota aquesta sèrie de valors, no?, que es basen en el que m'està comentant fins ara, no?, en fer les coses col·lectivament, no?, basar-nos en l'interès de les persones, que és el més important d'una activitat econòmica en aquest cas, no?, etcètera. No només estem interessats en que creixi el número de cooperatives, no?, sinó que aquestes cooperatives tinguin una visió solidària, no?, de l'activitat que estan fent. I això creiem que és el que estem aconseguint, perquè doncs, enguany ja, després de... No, aquesta serà la quarta convocatòria, no?, després d'aquest temps, i després d'haver fet tota aquesta xarxa i aquesta base de noves cooperatives, doncs enguany ja es començaran a concretar projectes d'intercooperació local entre elles, no? O sigui que ja per primer cop començaran a aplicar, per exemple, un d'aquests valors cooperatius, que és l'intercooperació, no? Que és que entre aquestes empreses que no tenen en el seu últim objectiu doncs generar uns dividends per a uns accionistes, sinó que el seu objectiu és dotar-se de feina digna, no?, i de tindre un impacte positiu en l'entorn, doncs entre aquestes iniciatives doncs intercooperen, localitzen necessitats comunes, les intenten solucionar col·lectivament, es compren i venen serveis entre elles, etc. Això és l'intercooperació, i enguany doncs per primer cop començaran a treballar xarxes d'intercooperació locals al Camp de Tarragona.
Aquest és un dels grans objectius, aquesta intercooperació, amb l'objectiu de crear aquest nou model que dèiem abans, amb aquests paràmetres. Hi ha un major interès? Ha canviat la percepció de la ciutadania en general envers aquestes iniciatives d'organització social i econòmica? I no sé si fins a quin punt també hi ha hagut un augment de consciència crítica respecte als models econòmics que encara són vigents a dia d'avui.
Sí, no? Per lògica, quan, per exemple, arriba una crisi econòmica com la que vam tindre, no?, el 2008, doncs la gent pren consciència, no?, de què ens ha portat fins aquí, no?, que no és res més que l'economia capitalista, i que aquest model, no?, de depredador, on només interessa que la gent que té la propietat de les coses s'enriqueixi fins a l'infinit, no?, a costa dels treballadors, de les societats en general. Això es va veure el 2008, no?, doncs els bancs van tindre gran part de... No? Van provocar aquesta crisi. Però també és veritat, doncs, que aquestes tendències, no?, també es van anar revertint, no?, per part d'aquest sistema, no?, i es van anar mitigant, etc. Però tot i això sí que creiem que tot això crea un pòsit, no?, i que la gent va anar entenent com funcionen les coses, no? Si no, no s'explica que, per exemple, la banca ètica hagi crescut moltíssim, cada any creixi més i més, que el número de cooperatives no també vagi en augment, no? Etcètera. Per tant, sí que hi ha d'haver, d'alguna manera o altra, hi deu haver un canvi de consciència, no? I que cada cop es concreten més iniciatives econòmiques que treballen des d'un altre paradigma, no? Des de l'interès de les persones que s'uneixen per dur a terme aquesta activitat.
Dintre dels eixos de treball que parlàvem, en aquest cas de l'Ateneu Copcam i d'aquest objectiu bàsic de fomentar el cooperativisme i també donar suport i acompanyar els projectes que impulseu ja, parlàveu també de les cooperatives d'alumnes, d'aquesta experiència educativa innovadora.
Sí, sí, és una de les activitats que fem. Hem constituït, hem treballat amb 14 grups d'alumnes que han acabat constituint cooperatives d'alumnes. La cooperativa d'alumnes és un simulacre, no?, que es du a terme dins de l'horari lectiu d'aquests alumnes, no? I bé, és una activitat econòmica. Doncs hi ha alumnes que la creen, doncs, al voltant del viatge de final de curs, hi ha alumnes que la creen al voltant de, doncs, no sé, no, de l'alimentació, d'un programa d'alimentació saludable dins del centre, etc. Doncs són petites activitats econòmiques, diguéssim, testimonials, no? Però que es duen a terme, no?, simulant una cooperativa i, per tant, doncs, participant en el funcionament d'una cooperativa, etc., amb la tutela, dels, evidentment, del professorat, no? I això, doncs, el que fa és sensibilitzar, no?, els alumnes, no?, en un funcionament democràtic i en una activitat responsable, no?, econòmica.
Mm-hmm. Quan parlàvem de les dades, quan iniciàvem l'entrevista parlant una mica d'aquestes dades i d'aquest balanç que fèieu, diríem que històricament, no?, el cooperativisme a Catalunya ha tingut un pes i una tradició històrica important, normalment també molt associat i molt vinculat sempre al sector agrari. M'imagino que també hi ha hagut una evolució important en aquest sentit, no? I no sé quin perfil o quina tipologia tenen bàsicament les cooperatives que entrarien a formar part de COPCAM.
Sí, les cooperatives al Camp de Tarragona i a Catalunya, i crec que tot arreu, majoritàriament són cooperatives de treball, no? És la modalitat cooperativa més extesa amb diferència. Després, a part d'això, hi ha cooperatives de moltes altres tipus, no? Hi ha cooperatives d'habitatge, cooperatives de serveis, cooperatives de consum, cooperatives relacionades amb l'activitat marítima, no? Cooperatives rurals. El cooperativisme és un moviment, no?, associatiu econòmic molt flexible que permet, doncs, dur a terme activitat econòmica en qualsevol àmbit, no? Evidentment, tot regulat a través de, en el nostre cas, la Llei de Cooperatives de Catalunya. És molt flexible, abarca totes les activitats possibles, no? Però sí que és veritat, com deies, que històricament, sobretot aquí al Camp de Tarragona, el cooperativisme agrari té un pes primordial, perquè doncs, hem de pensar que fa 100 anys les societats s'organitzaven socialment al voltant del cooperativisme agrari, no? Que no només feia activitat agrària, sinó que també feia activitat cultural, tenien les seves àrees de consum, etc., no? Eren com la societat s'articulava al voltant d'aquesta experiència cooperativa. Ara ja no estem en aquest moment, no? Perquè doncs, l'activitat agrària doncs, tampoc representa el que representava abans, i qui té la, diguéssim, diguéssim, majoritària en el moviment cooperativista són les cooperatives de treball. Mm. Això és interessant també, no? Veure com se'ns ha quedat doncs, al cap, no? Vincular cooperativisme amb un agrari, no? Sí. I també és interessant veure com quan fa fallida alguna cooperativa o alguna secció de crèdit doncs, omple titulars, no? Sí. De les pàgines i fa d'alguna manera, pot haver fet d'alguna manera, no? Associar el cooperativisme agrari i el cooperativisme en general en quelcom en decadència o en regressió, no? Quan no és així, no? I de fet no hi ha no quan una empresa convencional fa fallida, que són moltes més que no pas les cooperatives, doncs no hi ha tant de rebombori o tants inputs negatius mediàticament, no? El que sí que podem dir és que les cooperatives aguanten molt més els llocs de treball i les seves activitats en moments de crisi. Això és amb dades a la mà, es destrueixen molt més llocs de treball i desapareixen moltes més empreses convencionals que no pas cooperatives quan van mal dades, i això doncs tampoc no ocupa titulars, no? Mm. O sigui que també cal aplicar una mica de prevenció, no? Quan intenten, no sé, quan sembla que hi hagi un alarmisme al voltant de quan una cooperativa fa fallida, no? No, fan fallida molt més les empreses convencionals. Precisament perquè les cooperatives, al final, el que intenten en moments dolents és conservar el major actiu, no?, o l'interès principal d'aquella empresa, que és els llocs de feina, no?, en el cas de les cooperatives de treball. Per tant, hi haurà molta més cura, doncs, en mantenir aquests llocs de feina, rebaixant els sous o les hores, etc., no perdre cap lloc de feina, que no pas amb una empresa capitalista que el que fa, si no li dona beneficis a una empresa, és tancar-la i a invertir en una altra cosa, no?
Diríem que aquest suposo que és un dels grans reptes, no? I encara m'imagino que és un d'aquests punts febles que encara, doncs, s'ha de treballar en aquesta direcció, no? En el sentit de desmuntar aquests tòpics o aquests conceptes establerts que existeixen i que ara tu explicaves, no? Que moltes vegades, doncs, també intenteu explicar des del món del cooperativisme, no? que és aquest àmbit que és més sostenible, no? que fins i tot, doncs, aquesta ocupació, podríem dir, que es genera és de qualitat i, com deies tu, doncs, en anys de crisi econòmica són les que millor han aguantat l'embat de la crisi, no? el model cooperatiu, no? Suposo que també, doncs, aquest és un dels reptes importants amb els que us trobeu, no? El fet de desmuntar tots aquests conceptes.
Sí, sí, tot i que, diguéssim, l'usuari, per dir-ho així, de COPCAM o dels ateneus cooperatius en general, que són, en el nostre cas, són aquestes, no, 6.500 persones participants, no, que han participat en a les nostres formacions, activitats, etc. Són persones, evidentment, que no venen amb aquests prejudicis, no, que simplement s'apropen, no, al cooperativisme perquè és el que millor quadra amb la seva manera de pensar, no, i amb els seus valors. Això sí que és una cosa que, no, que intentem, doncs, explicar, és una de les coses que intentem explicar més, no? És a dir, si tu vols emprendre un, no, un negoci, t'has de plantejar quina fórmula jurídica quadra més amb els teus valors, no? I en molts casos, no? Doncs, hi ha persones que tenen els valors que quadren molt més amb el cooperativisme que no pas amb una altra fórmula jurídica. Això és el principal, no? Aquelles persones que ja tenen aquests valors, no? Però sí, però per altra banda, doncs, també és veritat que hi ha molta feina, no, a fer per sensibilitzar sobre els valors de l'economia social, no, a tota la població, i per combatre també, doncs, aquestes idees, no, prefabricades o que la gent pot tindre, no, relacionant cooperativisme amb alguna cosa antiga, doncs, o fracassada, etc. Això és així, aquesta realitat, vull dir, no és veritat, és una percepció que no s'ajusta a la realitat i que també, doncs, cal combatre.
Vaig acabant, també en aquesta presentació d'aquests tres primers anys de l'Ateneu COPCAM parlàveu també i presentàveu una mica el primer paquet d'itineraris formatius per aquest 2020, amb totes aquestes propostes per promocionar tot això que és l'economia social i cooperativa al Camp de Tarragona. Presentàveu aquestes 8 accions formatives gratuïtes que fareu des de l'Ateneu COPCAM fins al mes d'octubre. Em sembla que hi ha previstes diverses iniciatives. I ja per acabar, Tais, què li diries o quin missatge li transmetries a algú que vulgui endinsar-se en aquest món de l'economia social i solidària?
Doncs, mira, en primer lloc, que entri a la pàgina web de COPCAM, qui trobarà totes les formacions programades, totes les activitats, etc. I si ja té, tant si té clar que vol emprendre un negoci com no, com simplement té una idea al cap, li diria que s'inscrigui en el proper itinerari formatiu que farem, que es diu Engeguem el nostre projecte cooperatiu, que és un itinerari de 4 dies, són 4 píldores formatives que en la qual treballem des de l'idea fins al pla de viabilitat, evidentment passant, no, per formació sobre la fórmula cooperativa, etc. I que és totalment gratuïta, és a dir, hi ha persones que entren en aquest itinerari amb una idea i en surten amb un projecte viable, no? O sigui, crec que és molt interessant, no, per totes aquestes persones que vulguin, que tinguin al cap autoocupar-se de forma col·lectiva, això sí. I també encara que no tinguin socis, doncs poden acabar en aquest itinerari, en les formacions que tenim, doncs poden acabar trobant socis per emprendre, no? Sobre això només diré que més del 10% dels projectes que acompanyem, no, i que per tant que passen per aquestes formacions, acaben constituint-se en cooperatives, no? Són els resultats, són aquestes 31 cooperatives que hem creat durant aquest temps.
Molt bé, doncs Tais Bastida, tècnic de l'Ateneu Copcam, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat en aquesta entrevista per fer balanç d'aquests 3 anys, per parlar una mica del que són els objectius, del que són les iniciatives que es desenvolupen des de l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, com tu ens explicaves, doncs, a banda de fomentar la creació d'aquestes iniciatives socioeconòmiques, d'aquesta generació d'ocupació, també doncs començant ja a enfortir aquesta xarxa d'intercooperació entre aquests projectes, doncs continueu treballant en aquesta línia. T'agraïm molt que avui, com dèiem, ens hagis acompanyat per explicar-nos en profunditat què és això de l'economia social i cooperativa al Camp de Tarragona. Gràcies, Tais Bastida, que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Ningú no és perfecte, però tots tenim característiques úniques que poden ser valorades en positiu o en negatiu. Fins a quin punt una valoració personal negativa ens pot perjudicar? Es pot desenvolupar un sentiment d'inferioritat? La pel·lícula El discurs del rei ens ajudarà a trobar respostes i aprendre a gestionar les nostres emocions. Maria Palacín, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Maria Palacín és experta en psicologia social, és la directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Estem veient una pel·lícula que explica la història de l'ascens al tron del rei Jordi VI, que pateix una tartamudesa, que el bloqueja en públic. Un personatge que acudeix per indicació de la seva dona a un especialista alternatiu que el tracta com a la resta dels pacients.
Llámeme Lionel.
No, yo prefiero doctor.
Yo prefiero Lionel. ¿Cómo le llamo yo?
Alteza Real. Luego es señor después de eso.
Es un poco formal para aquí. Prefiero los nombres.
Príncipe Alberto... Federico, Arturo, Jorge.
¿Qué tal, Berti?
Solo mi familia lo usa.
Perfecto. Aquí es mejor que seamos iguales.
Si fuéramos iguales, yo no habría venido. Estaría en casa con mi esposa... Y no le importaría a nadie.
Oh, por favor, no haga eso.
¿Cómo dice?
Soy de la opinión que inhalar humo le puede matar.
Mis médicos dicen que relaja la garganta.
Son idiotas.
Son todos caballeros.
Son oficialmente idiotas. Mi castillo, mis reglas. ¿Cuál es su primer recuerdo?
¿A qué diantres se refiere?
¿Su primer recuerdo?
No he... venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Por mi maldita tartamudez!
Tiene bastante mal genio.
Uno de mis muchos defectos.
¿Cuándo apareció el del habla?
Siempre he sido así.
Eso lo dudo.
¡No sabe nada de mi tartamudez.
Es mi campo y puedo asegurarle que ningún niño empieza a hablar tartamudeando. ¿Cuándo empezó usted?
A los 4 o 5.
Es típico.
Eso me han dicho. No recuerdo no haber tartamudeado.
Eso me lo creo. ¿Titubea cuando piensa?
No sea ridículo.
¿Y cuándo habla solo? Todo el mundo parrotea solo de vez en cuando, Bertie.
Deja de llamarme así.
No le llamaré de otro modo.
Entonces no hablaremos.
Es comporta d'acord amb el seu rang, amb altivesa.
Totalment, és el que està entrenat, no? Per el que ha estat educat. Sortir dels cànons de la rigidesa del tracte formal, no sap com relacionar-se, ni sap com l'altre s'ha de relacionar amb ell. Fixa't que té molta resistència cognitiva, molt conflicte amb aquesta relació que vol generar aquest terapeuta, no? Una relació d'igual a igual, on la jerarquia no sigui present i aquesta facilitat del tracte, no? Aquesta equitat i aquesta reciprocitat faciliti poder tractar aspectes que s'assomen, no? Pel tipus de conversa que està tenint aquest terapeuta, que seran de caire emocional, no? Li està informant que segurament ell, quan parla amb si mateix o quan pensa, no és tartamut. Llavors, té a veure amb la interacció, que no ha nascut tartamut, sinó que té a veure amb algú possiblement que serà de caire emocional i que, per tant, quan un ha de treballar aspectes de caràcter emocional, aquesta vinculació, aquesta confiança entre el terapeuta i la persona que assisteix a la teràpia s'ha de crear, s'ha de gestionar, s'ha de crear aquest teixit de confiança i per això està convidant aquest rei, no?, a que sigui Bertie i no el rei.
Un home, en definitiva, que viu angoixat, però que arrossega altres circumstàncies familiars.
David se burlava de usted.
Oh, sí, todos lo hacían. Bertie. Y mi padre lo alentaba. Decía, ¡sácalo ya, muchacho! Decía que eso me haría parar. Él decía, yo temía a mi padre y mis hijos van a tener que temerme a mí.
¿Siempre ha sido diestro?
Zurdo. Me castigaban y ahora uso la derecha.
Sí, es algo muy común entre tartamudos. ¿Alguna otra corrección?
Patizambo. Llevé plantillas de metal día y noche.
Debía de dolerle mucho.
Endiabladamente. Ahora tengo las piernas rectas.
¿A quién estaba más unido en su familia?
A las niñeras. No a mi primera niñera. Ella quería a David. A mí me odiaba. Cuando nos presentaban ante nuestros padres para la revista diaria, me pellizcaba para que llorara y me hicieran volver con ella de inmediato. Y entonces, ¿no?
Cántelo.
Solo me daban de comer de vez en cuando. Mis padres tardaron 3 años en darse cuenta. Y se imaginará los problemas estomacales que he tenido. Y aún siguen.
¿Y qué me dice de su hermano, Johnny? ¿Estaba muy unido a él?
Johnny era un chico dulce. Tenía epilepsia.
Constants correccions, unes circumstàncies familiars molt rígides. Tot això alimenta el sentiment d'inferioritat?
Per suposat. El que explica és molt dur, pares molt autoritaris, no? Aquesta por a l'autoritat, que no provoca mai una rebel·lió a l'autoritat, doncs d'alguna manera queda doncs sotmesa i queda tapada. Hi ha un bloqueig emocional importantíssim i aquest bloqueig emocional s'acompanya d'una gran soledat, una solitud en la seva infància, una gran dificultat d'interrelació que el provoca doncs que segurament hi ha una part biològica important que té a veure amb aquesta lateralitat, aquest creuament hemisfèric important, parla de que és un esquerrà, de que hi ha un problema físic de les cames, i això doncs té moltes vinculacions amb la parla, amb l'escriptura, amb l'educació. Això genera doncs que aquesta persona no tingui seguretat en si mateixa i se senti molt malament.
Un sentiment que a més es veu reforçat en el paper del germà gran, de l'hereu oficial.
¿Se siente extraño al acceder David al trono?
A decir verdad, ha sido un alivio saber que yo no sería rey.
Pero si él no tiene herederos, usted le sucederá. Y su hija Isabel le sucedería a usted.
El nostre protagonista se sent còmode en un segon pla.
Darrere del seu germà, amb el qual tenia doncs aquestes grans dificultats, no? Una relació de gelosia important, els pares tenien una priorització per a aquest germà i no té l'empara ni del pare ni de la mare, i això és important també. Llavors ell podia haver viscut tranquil·lament, estant en un segon pla, però la vida doncs i com li planteja una altra situació, no?
I com es passa pàgina d'aquest sentiment d'inferioritat?
S'ha de treballar molt. S'ha de treballar en dos sentits. Un, d'un mateix cap enfora. Tu te vas sentint a tu mateix, repetint que ets capaç, que ho pots intentar, però no només ho pots intentar, sinó que ho vols fer, que algú t'empeny, que et dona suport, que t'està ajudant, que t'estan escoltant. Tot això ajuda que un mateix pugui sortir. I en un altre sentit és la pràctica, la pràctica, la pràctica. S'ha de fer molt de picar pedra amb un mateix per a través del no només voler, sinó fer, del fer cada dia, de la constància, la persistència, la resistència, es pot sortir i es pot millorar amb un problema, no?
Maria Palacín, fins la setmana vinent.
Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Els llibres són font de coneixement. En aquesta secció ens agrada cada dia aprendre una mica més sobre el món del vi i avui ho farem a través de la literatura. El sommelier Rafael Sabadí ens recomanarà diversos llibres de vins. Benvingut, Rafael.
Hola, sigueu tots benvinguts.
A veure, llibres, perquè llibres de vins hem de dir que n'hi ha molts i molts, eh? Podríem omplir llibreries senceres.
Sí, sí, només heu d'anar a casa del llibre, entrar a Amazon, on te vulgueu, i veureu que no s'acaben, que n'hi ha un reguitzell impressionant.
Doncs avui volem descobrir una mica doncs, si ens interessa aquest món del vi, que jo crec que sí, que per això els oients ens estan escoltant. Doncs a quins llibres hem d'anar a conèixer o hem d'anar a llegir?
Va, primer hem de dir que ens centrarem en el que són llibres, llibres de lectures. Llavors ja parlem de les guies, però ara el que són els rànquings, les puntuacions que tots segur que hem vist alguna vegada, però en aquest cas seran llibres. Llibres, jo he explicat, us diré els que més m'han agradat últimament, els que crec que són imprescindibles. Poder ja és un nivell de coneixedor. Després un altre dia farem una secció que serà per aficionats.
Avui per tu, demà per mi, no?
Sí. Perfecte. Avui farem els importants, eh? Aquests que qualsevol amant wine lover ha de tenir a la seva biblioteca.
D'acord, doncs comencem.
Començarem pel Wikipedia.
Com ho has dit, això?
El Wikipedia.
Wikipedia, perfecte.
Això és una enciclopèdia gastronòmica que ve presentada en diversos volums i llibres, que es centra en el projecte Sapiens. Això és un projecte que s'aplica a la restauració gastronòmica amb l'objectiu de connectar coneixement als professionals del vi. Això està, darrere tot això hi ha el Bulli. Foundation. Llavors, és una enciclopèdia que està rebent molts premis i que segurament no s'ha fet res igual abans.
Carai, i va destinada 100% a professionals, això, però?
Sí, 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 són volums que valen, cada llibre val entre 60 i 80 euros, però realment és una font segura de coneixement i per mi ara és el que està marcant tendència.
Qualsevol professional que es prestigi una mica ha de tenir
el
Bullipèdia a la seva llibreria.
Això. Llavors, una altra seria el Tras les vinyes, o Rere les vinyes. Uh-huh. Aquest seria... És un viatge a l'ànima dels vins. Aquest és un superllibre que vincula la història de 12 bodeguers amb els seus vins, a través de la psicologia. Llavors, això ho fan dos autors. Un seria el gran sommelier del CD de Can Roca, en Josep Roca.
Sí.
Amb la psicòloga Imma Puig.
Carai, i han buscat bodeguers de per la zona?
Tot el món.
De tot el món.
Sí, gustos personals en Josep, en aquest cas, és una selecció seva. S'ha fet el primer llibre, crec que ara s'està realitzant el segon llibre, encara no s'ha publicat, i realment entra a les entranyes del vi, en aquest cas dels enòlegs, dels bodeguers, explicant la seva història i connectant-ho amb el vi a través de la psicologia.
Tota aquesta part de darrere que a vegades l'usuari de primera mà tampoc coneix, per tant, que podem indagar una mica en la història, no?, podríem dir.
Sí. Una altra seria Los Nuevos Viñadores.
D'acord.
Aquesta és la nova generació de viticultors espanyols. El vi espanyol està en efervescència. I llavors el senyor Luis Gutiérrez, que és un col·laborador de la guia Robert Parker, ha fet un llibre amb 14 perfils diferents també de bodeguers, o de, en aquest cas ja en diu, de vinyaters, i parla de la història, el paisatge, les vinyes, la gastronomia de tots aquests vinyaters de les seves zones. Llavors, per mi és un llibre també imprescindible. Seguim. Un altre seria, dos, en aquest cas, molt vinculats a la gastronomia, ja al maridatge. Un seria Papiles i molècules, que en diuen l'essència aromàtica dels aliments i el vi, l'harmonia entre el món líquid i el sòlid, que això fa François Chartier. Aquest és un...
Francès?
François Chartier.
Sí, però és francès, no?
Sí, és francès. Llavors, ell va ser millor sommelier del món. Uh-huh. No recordo ara, sé que fa 15 o 20 anys. I és un especialista en estudiar la vessant aromàtica mitjançant les molècules del vi. I amb això ho vincula als aliments.
Uau, o sigui, un expert també en maridatge, en aquest sentit,
sí,
podríem dir.
Sí, parla més de la ciència, que no, però realment... importantíssim pel que està fent. Un altre seria el Que vino con este pato.
Que vino con este pato.
Sí. Això és són anècdotes personals del sommelier Ferran Centelles, que va ser sommelier del Bulli durant molts anys, per apropar-nos al món del maridatge, al món de connectar el menjar amb el, uh-huh, amb el beure. I llavors n'hi havia un altre que també m'agrada molt, que es diu Mil un vinos que hay que probar antes de morir.
Ah, mira... Això et pot fer un gran, anava a dir un gran estiu, però bé, potser un parell d'estius els necessitaríem, no? 1001 vins.
Sí, que aquest també s'ha fet 1001 amb altres coses.
Sí, sí.
Llavors
sí.
Aquests serien vins, que són diversos especialistes del vi a nivell mundial, i fan unes recomanacions. Llavors són vins que a vegades estan danyades velles, escotologats, vins molt, alguns molt cars, però realment són vins molt, molt top.
I que et dona un coneixement molt més ampli de certs bons vins, no?
Sí.
Que tenim per aquí o de fora, no? Però que realment, doncs, encara que costin de trobar, doncs potser val la pena provar-los.
Ah, això mateix. I llavors un altre seria, en aquest cas, el que li agraden els mapes, doncs seria com un atles, que també està molt bé perquè és una visió més gràfica del món del vi, que es diu La carta de vinos, por favor. És un atles de les regions vinícoles del món.
Per situar-te, més aviat...
Sí.
Me n'haig d'anar de vacances allà, no?
Sí, però també però molt enfocat al món del vi,
Sí, sí.
D'allà, però llavors tens tots els mapes, totes les zones on es produeix, bodegues... Vull dir, realment està molt bé perquè també és quan aprofundeixes molt.
A nivell gràfic, poder-te situar, no? I a partir d'aquí, suposo que després s'endinsa, no?, una mica la història de cada un, o és
només... Sí, però és més
només...
pinzellades,
És pinzellada.
És més el gràfic. Llavors uh-huh. Ja diu quatre coses de cada zona, en aquest cas, però no aprofundeix molt, perquè també n'hi ha moltes zones del món.
Sí,
no seria,
sí.
No s'acabaria.
Sí. Seria complicat.
Llavors, saltem ara a les guies.
D'acord,
sí,
hem fet un bon reguitzell de llibres, tant per professionals com també alguns que a nivell d'usuari de carrer també podrien llegir,
Sí, també ens servirien.
Molt bé, i ara les guies, que realment doncs, també és un bon recurs al que recorrem a l'hora doncs, de voler parlar i conèixer el món del vi.
Això mateix. Doncs mira, primer ens centrarem en Catalunya. Hi ha la guia de vins de Catalunya. Aquesta guia té 10 anys. Fa 10 anys que puntua els vins catalans. En aquest cas, les 12 denominacions d'origen catalana i també vins de fora de la denominació d'origen. És una llista dels millors vins de Catalunya. N'hi ha uns elaborats de 1.500 que estan puntuats i llavors també fa un rànquing dels millors vins per cada zona. I realment el que els agrada tot aquest tema dels rànquings i les classificacions està molt bé.
I això es publica anualment, aquesta guia?
Sí, anualment. I llavors una altra seria, en aquest cas la més important, que és la guia de referència a nivell espanyol, que és la guia Peñín de los Vinos España.
Una guia de la qual n'hem parlat molt, aquí a l'Altaveu del Vi.
Sí, aquesta és una guia que és un llibre de color verd, les tapes, té més de 70 anys d'història i és, segurament és la guia més important, la de referència de tots els professionals i gent que compra i consumidor del vi en aquest
cas. I el fet d'entrar a la guia Peñín et dona un prestigi, no?, que després doncs, té també les seves repercussions positives.
Sí, però també varia molt la puntuació. A vegades millor no entrar-hi que segons entrar-hi en quina puntuació, perquè també...
Ah, curiós això que acabes de dir.
Sí, perquè això va per segments, llavors tot el que passa de 90 per món segurament està molt ben considerat, el màxim és 100, però llavors si et fica una puntuació de 80 o 70, quasi és millor no sortir-hi, perquè són vins doncs, que passen més desapercebuts i segurament la gent no els acaba comprant.
Pot ser més contraproduent, depèn com.
És com tot. A vegades, quan estàs ben puntuat, sí, quan no és justament puntuat, poder millor no ser-hi.
Molt bé, doncs mira, es pot saber-ho. Continuem.
I una altra seria la guia Gourmets, que aquesta més una guia setmana a la Peñín, seria l'alternativa a la Peñín o la competència. Seria, ja en porten 35 de guies, amb la seva història, es va fundar l'any 1983 i està formada per un comitè de tasca de 25 professionals. Es fa a Madrid, llavors és una guia també doncs, que puntua els vins a cegues i fica unes puntuacions i cada any doncs, va sortint cada any. I ara parlem del món digital.
D'acord.
Saltem a la web, en aquest cas a les xarxes. Tenim dos guies a nivell mundial de referència. Una seria la Robert Parker de Wine Advocate, que aquesta segurament és la guia més important i la més repercussió té a nivell mundial. Aquí sí que si el teu vi doncs, surt molt ben puntuat, segurament l'any següent el preu del vi s'incrementa. Llavors això és un prestigi enorme per una bodega, sortir amb una màxima puntuació.
Té unes conseqüències positives, eh? És només en format digital?
Sí. Llavors, no només és una guia, també s'hi van publicant articles d'opinió dels seus col·laboradors, perquè Robert Parker va ser el fundador d'aquesta guia fa 40 anys, l'any 1978, juntament amb un equip de col·laboradors. Ell ara actualment està retirat i ara actualment aquesta guia és propietat de la guia Michelin, del Nomatis, dels restaurants.
Sí.
Llavors és la guia de prestigi per tothom. Una altra seria Agency Robinson, que és la crítica... És una crítica anglesa de vins, és Master of Wine, que això Master of Wine és la màxima condecoració per un sommelier. És periodista i és una de les veus més respectades a nivell mundial. També parla de continguts i també puntuacions de vins, puntua vins a nivell mundial amb els seus col·laboradors. O sigui, per una banda, Jesse Robinson i per una banda, Robert Parker. Serien les dues grans guies de vins a nivell mundial a internet.
En el món digital, que jo pregunto, va a l'alça, ja que internet en si va a l'alça, però vull dir, el fet de que les guies vagin a través només de plataformes digitals, això està en auge?
Sí, perquè realment, bueno, un món va per aquí, el jovent també va per aquí, i això doncs hi ha un canal de subscripció, doncs que suposo que és molt més còmode, i el paper avui en dia és molt car. Llavors, doncs això és molt més immediat. La societat avui en dia és molt, molt veloç, està hiperconnectada.
I així són més sostenibles, no?
Sí.
També.
I llavors acabaríem amb Catalunya, amb dos diaris de vins catalans a la xarxa. Un seria el Cupatges,
sí,
que és una divulgació, fa divulgació de cultura de vins catalans, notícies d'actualitat, continguts, articles d'opinió, ja fa més de 20 anys que està a les xarxes Cupatges. I l'altre seria el Badaví, que pertany al grup El Món, que també fa té un portal en política,
sí,
i altres portals. I llavors ja és un diari també, aquest és el més ràpid, seria el més... la gent aquesta és immediat, és allò gol i resultado. Seria això que doncs, vols consultar alguna cosa i et surt totalment al...
Està sempre a l'ordre del dia, no?
Sí, aquest seria el Badaví.
El va de vi. A nivell de Catalunya, en aquest cas, doncs hem fet un repàs pels llibres, per les guies, també per aquestes en format digital i finalment doncs aquestes revistes dedicades als vins catalans. Rafael, ha estat un plaer i realment ens emportem aquí una gran bibliografia per començar a llegir i ara que, mira, ja se'ns acosta una mica l'estiu, no?, podríem dir, comencem a aprendre'n una mica més. Moltíssimes gràcies, Rafael.
A vosaltres.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dimarts, dia 10 de març. Anem a Tarragona, avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública i a l'hora del conte, que ve el llop, a càrrec de la companyia El Botó Màgic, formada per persones amb diversitat funcional. A l'Espai Jove Quesa de Tarragona, avui a les 6, tenim taller Juguem per la Pau, històries per la cohesió social. Les desigualtats i les causes que la generen, la diversitat, la discriminació, es complementen amb diverses dinàmiques, entre elles algunes dinàmiques d'autoreflexió per treballar els eixos esmentats anteriorment, així com el rol que aprenem en aquestes situacions de conflicte i discriminació. D'altra banda, a la Biblioteca Pública de Tarragona, a 6:45, i a Club de Lectura, Llegir al Teatre, avui llegim Peus Descalços sota la lluna d'agost, de Joan Cavaller, la conductora del club. Cinta Ramon és membre de Tecla Smith Teatre. A l'Església de Sant Miquel del Pla de Tarragona, a 8:45 de la tarda, avui es presenta el llibre Un timbal de contes, relats de la Setmana Santa de Tarragona, de la Reial Germandat de Jesús Natzaré, un recull de contes creats pels mestres de 10 centres educatius de la ciutat i amb les il·lustracions de la tarragonina Esther Maixé, un acte conduït per Òscar Vallhonrat. També a Tarragona, a 6:45 de la tarda, a Caixa Fòrum, tenim les narratives del món digital. La revolució digital ha canviat la percepció que tenim del món i la manera com ens comuniquem. Una conferència aquesta tarda a càrrec de Clara Cadaltó, llicenciada en Filologia Catalana i màster en Teoria de la Literatura. I a 7:45 de la tarda al Teatre Metropol de Tarragona, la soprano Mireia Tarragó i el guitarrista Bernardo Rambet presenten el seu nou programa de música catalana i francesa, amb cançons de maig. D'altra banda, destaquem també que al Palau de la Diputació de Tarragona podem visitar aquests dies la mostra Orgulloses de Rebrotar, de Colla Robert, una exposició que podem visitar fins al 12 de març al pati del Palau de la Diputació i que vol retre homenatge a les dones que han patit violència. Es pot visitar de dilluns a divendres, de 9 a 9 de la nit, els dissabtes de 9 a 1 i diumenges i festius d'11 a 2 del migdia. Anem a Reus, a 7:45 de la tarda, al Centre de Lectura i els dimarts de l'Òmnium i al Centre de Lectura amb la presentació de la novel·la Les amistats traïdes de David Nelo, que va ser Premi Sant Jordi el 2019. I acabem destacant que Teatre Fortuny de Reus, avui a 8:45 del vespre, tenim un cant a la llibertat amb música de Verdi, amb La Traviata. Verdi va assolir un estil madur amb més profunditat en la descripció dels personatges, amb major solidesa en les construccions dramàtiques i una orquestra més important i rica. El Teatre Fortuny de Reus acull avui aquesta producció del Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, cenyida al tall clàssic de l'obra de Verdi, que contrasta amb un decorat contemporani, un vestuari més aviat actual. Avui, doncs, cita al Teatre Fortuny de Reus a 8:45 del vespre.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.